Una de cada dues persones té els nivells de colesterol elevats. Coneixes els teus?
Oxicol, amb monacolina K i berberina, t'ajuda amb una càpsula al dia a mantenir els teus nivells de colesterol sota control.
Oxicol, perquè cuidar la teva salut cardiovascular mai ha estat tan fàcil.
Oxicol, perquè cada batec compta. Pregunta a la teva farmàcia. Havia de ser de Kern Pharma.
Què és Barcelona des del teu punt de vista, Carlos?
A veure, Barcelona per mi és com una senyora del segle XIX o principis del XX. O sigui, sí. Jo me la imagino així sempre. Una parenta soltera que vivia a l'Eixample, que anaves a veure de tant en tant, aquests pisos llargs, de sostres elevats, molt foscos. I una senyora que riu afectadament, bona, naïf, una miqueta tòtila, que viu estreta, que ella es creu que és molt guapa i senyora i que li va tot molt bé, però que en el fons la resta de la gent que l'envolta sap que no. Que li agraden els dolços i els focs artificials, això sí.
Sí.
Que no té gos, però li agrada i sembla portar-se bé amb tots els veïns.
Ah.
I que és una
amable.
Miqueta... Sí, amable, però una miqueta classista.
Ah.
Aquesta és la imatge que a mi em ve de Barcelona.
I tu,
Jo la vaig més com la senyora Rius, siguiente que fill.
Què dius ara?
Jo la veig com la gran madame.
Hòstia.
Una mica proxeneta.
Carai.
Que et ven barat. Com perquè tu, ja, perquè tu l'has venut barata, o sigui, ella mateixa ha estat venuda barata i llavors t'ha ven barat a tu, no? I t'ha promet moltes coses, però al final és tot mentida, és tot façana, com dèiem abans, i vens aquí amb unes il·lusions pensant que te trobaràs la gran què? La gran ciutat. Molta diversió i després al final és una persona, és una ciutat molt estreta, no? És una manera estreta de mires i estreta de tot, no? No permet fer les coses que són divertides.
I llavors aquesta imatge per al turista del que és Barcelona, sabeu què evoca?
Perquè se li donen més drets als turistes, se'l tracta millor al turista que no pas al
resident,
no? Sí, clar. És a dir, jo tinc una mica aquesta sensació de que moltes vegades dius hi ha una permissivitat per la gent que ve de fora i que no té estima per la ciutat, perquè realment simplement...
està de pas.
Exacte, i vol gaudir-la i ja està. Que no pas per la gent que sí que ha fet barri, per la gent que sí que fa veïnat, per la gent que l'estima i se la creu, no? Perquè jo crec que Barcelona té... Però vol que aquesta ambivalència, que tothom l'estima i l'odia al mateix temps, no? Perquè no te tracta molt... No és una ciutat molt acollidora, no és tan poc acollidora com París, però tampoc és que sigui gaire acollidora, i a més, tampoc és que et tracti molt bé, no? I llavors, dona la sensació que cada vegada més t'expulsa, perquè no li interessa que hi siguis, li interessa molt més aquest visitant que està de pas i
però
que...
De totes maneres, això que dius, es podria dir gairebé tota la ciutat, és a dir, la gent que viu és com la teva família, ets molt crític amb la teva família i quan venen de fora tenen aquesta sensació, però per exemple, quan parles molta gent de fora i parles de Barcelona, se l'il·lumina la cara perquè probablement part dels seus records millors són l'estància que ha estat de Barcelona.
Perquè és petita, és abastable, perquè fa bon temps, normalment fa un clima agradable, perquè es pot caminar per Barcelona.
Perquè no és especialment violenta, perquè és acollidora, perquè si tens diners...
Acollidora no ho és.
Home, si tens diners i és turista, totalment acollidora.
Si tens diners, qualsevol ciutat del món, pràcticament qualsevol ciutat del món és acollidora.
No sempre,
París no ho és.
No, sí.
Amb diners? Paper,
sí.
O molts diners, no?
Molts diners.
De totes maneres, a veure, jo crec que té aquestes dues vessants, també, els turistes, però, bueno, els diners jo crec que és una frontera molt, molt evident. Els immigrants il·legals, la gent que no té mitjans, té una altra mirada sobre Barcelona, més dura. La gent, a Barcelona, la gent mirem cap a un altre costat, això és veritat, o sigui, no som de vin a casa i acollir a qui no coneixes, és a dir, és difícil trobar-se, no?
I la resta dels catalans?
No sé.
Jo només he viscut a Barcelona, només he vingut a Mallorca, he viscut a Barcelona.
La impressió, com és lògic, també per ser una gran capital i perquè, diguem-ne, captura molts recursos i molta atenció, també mediàtica, és que hi ha un barcelonacentrisme absolut i per tant hi ha una
sensació, és evident.
Una percepció d'oblit el que no sigui Barcelona i fins i tot el seu entorn.
Absolutament d'acord, i jo que som de Mallorca encara un not més, no? És a dir, les Balears no existim per la resta de Catalunya. No, però volia dir una cosa més, que és vera que odiar Barcelona fa un temps estava mal vist. Si tu deies que odiaves Barcelona, a mi, com a persona que ve de fora, quan m'han fet el llibre aquest, Odio Barcelona, l'any 2008, me deien que si no m'agradava, per què no me n'anava? No? És a dir, era com aquesta... escolta, te fots, no? És meravellosa aquesta ciutat. Hi havia un orgull molt fort de Barcelona.
Tu creus que ja no hi ha?
I ara no, ara està de moda odiar Barcelona.
Ah, sí?
S'ha posat com a de moda criticar-la, s'ha posat com a de moda... I ara és quan... torna a tenir sentit estimar-la. No?
Just per anar a la contra, no? Barcelona, I still long to hold her once more. Qui és?
George Ezra. Una cançó de Barcelona, d'aquesta mirada de, del de fora, no?
Que diu que és meravellosa, no?
Sí, bueno, que és un joc...
Rufus Wainwright va fer una cançó sobre Barcelona que era tot meravella, també.
Sí, però bueno, és que... A veure, és que igual és que són crítics perquè tenim aquesta sensació molt de...
És molt avorrida, és molt tancada.
Ja, però són crítics perquè, és una, perquè ser cínica en Barcelona és guai, és molt amor, és molt avorrida. Igual és que nosaltres som avorrits. A veure, és que igual... No, una ciutat és la gent que viu allà. Uh-huh. Aleshores, igual si nosaltres no fem res que surti una miqueta del normal, som avorrits i fem una ciutat avorrida. És a dir, a Madrid, per exemple, tu vas a una presentació d'un llibre, però no saps on acabaràs. Aniràs a una, dos, tres, en la xasca. Aquí, perquè algú vingui a una presentació, li has de dir una setmana abans, fa la presentació i se'n va a casa seva. O sigui, uh-huh. Això no és Barcelona. Això és tu, que tens aquest tipus d'això. I aleshores jo crec que... Que, bueno, som europeus, els horaris són el que són i ens agrada el que ens agrada.
Ara que has dit això de les presentacions literàries, literàriament ha estat retratada Barcelona.
Barcelona és una ciutat molt literària per molts motius. Alguns són romàntics i altres són pràctics. És a dir, primer, és literària perquè Barcelona és la capital del llibre tant en castellà com en català des de fa segles. Vull dir que hi ha una indústria, si hi ha una indústria es genera un circuit de llibreries, de gens i tal, que fan, al final acaben per construir un imaginari que fan els escriptors. O sigui, a part de Barcelona, escrit en català, diuen que la millor novel·la sobre Barcelona és Vida privada, i probablement és veritat, i després també hi ha una en castellà. O sigui, aleshores, bueno, hi ha dues mirades. Diuen que els millors novel·listes del segle XX en castellà són nascuts a Barcelona, és a dir, Carmen Laforet, Ana Maria Matute, Enrique Vilamata, Eduardo Mendoza, Mercè Casabella o Vázquez Montalbán, i després també hi ha la Barcelona de Mercè Rodoreda, Víctor Català, el Quim Monzó, el Baulenas, que té una novel·la que es diu La felicitat, que crec que és una novel·la sobre Barcelona fantàstica, el David Castillo, o una tal novel·lista que m'agrada a mi molt, que és Josia Ramis. I després també perquè, a part de la indústria, aquí va venir el boom...
Tu també has escrit molt de Barcelona.
Sí, és veritat.
Va ser bastant.
Aquí també està el boom, o sigui, als anys 60 van venir els autors hispanoamericans, perquè volien anar a França com a Cortázar, es van adonar que a París parlaven francès i que no estava la gent Carmen Balcells i van venir a Barcelona, i això va ser representar per Barcelona un punt molt, molt, molt important de centre. O sigui, hi ha molts motius, i després la ciutat, que és una ciutat de frontera, on sempre han perdut totes les guerres, mai hem tingut un poder excessiu, que hi ha dos llengües, dos mirades... O sigui, té rotllo.
Mira, jo és com... Barcelona era com... Havia de ser un rotllo d'una nit que s'ha convertit en aquella parella que no saps com... Saps? Cada matí dic, què faig?
Però tu ho tires.
Què faig amb aquesta?
Però tu tires.
Fa més de 26 anys que visc a Barcelona. No hi ha manera.
26 anys ja.
Sí,
igual te l'estimes, eh?
Una miqueta, no? Més enllà d'aquesta cosa que heu tret.
Vaig venir amb 18 anys i encara visc aquí. Me n'he anat, eh? Me'n vaig anar a viure a París, me'n vaig anar a viure a Buenos Aires. O sigui, li he fet el salt.
I la trobaves a faltar? La trobaves a faltar quan estaves fora?
Trobava a faltar un tipus de vida que hi ha aquí, que trobo a faltar ara també, eh? És a dir, que ha desaparegut, perquè la majoria dels meus amics que tenia, els amics que tenia quan teníem 30 anys, la majoria ja no viu a Barcelona. Mm-hmm. Llavors trobo a faltar gent que jo me'n vaig anar però vaig tornar-hi,
es
trobo a faltar ells.
La teva joventut.
No, 30 anys no ets jove.
Home, depèn, vull dir, la teva joventut, allò, aquell moment concret.
No trobo a faltar la meva època de 25 anys, trobo a faltar la meva època de 35 anys. Uh-huh. No? I ara, encara sí, encara surto, encara faig coses, encara vaig... No m'he tornat una persona que no surti de casa, sí que surto bastant, però trobo a faltar els meus amics, òbviament. I trobo a faltar, clar... Jo personalitzo molt la ciutat, no? La converteix que en una relació molt personal, sí, molt individualitzada, per mi. Llavors he viscut moltes Barcelones, i la d'ara no seria la meva Barcelona preferida, no? Però però no és perquè jo estigui malament o perquè deixi de fer coses que feia abans, sinó perquè hi ha alguna cosa que no m'acaba d'encaixar en aquesta ciutat. És una espècie de vull i no puc, no? És ni una cosa ni l'altra. Vull ser gamberra però no acabo de ser gamberra, vull ser divertida però no acabo de ser divertida i vull ser burgesa però no acabo de ser burgesa, no? I crec que, en part, és aquesta mà ampla, que també passa a les Balears, amb un turisme que moltes vegades no està prou, diria, controlat o prou limitat o prou regulat, aquesta seria la paraula, que sobretot quan arriben els mesos estivals fa que perdem o tinguem la sensació de que perdem Barcelona, no?
De totes maneres,
i la cultura de Barcelona.
Va, que jo crec que Barcelona, jo crec que està en una fase depressiva, com està una mica al país. Jo crec que hem perdut la il·lusió perquè, bueno, perquè vam estar molt il·lusionats uns anys i molt engrescats, i jo crec que està deprimida i ha perdut la importància que tenia dintre d'Espanya abans de, i ara, i tampoc ha aconseguit tenir la importància de ser la capital d'un país, i aleshores estàs allà una mica en segona divisió.
Mira, de seguida parlarem d'un projecte que vol, insisteixo, donar una importància capdalt a nivell internacional des del punt de vista musical a la ciutat de Barcelona. Les 10 i 10, digues.
Que permeti que la gent, visqui a Barcelona. Mm-hmm. Perquè, clar, això és el més important, que la gent torni a viure a Barcelona.
11 i 10. Gràcies, Llucia. Gràcies, Zanon.
Barcelona!
Una ferrada.
Actualització. Deixi'm parlar, senyora. Senyora o qui és?
És un senyor.
Jorge Ezra, no? 11 i 10 minuts. Acabem informació amb la Judit Vila. Què tal, Judit? Bon dia.
Bon dia.
Els Mossos d'Esquadra preparen un nou pla per reduir el nombre d'agressions amb armes blanques. Ho ha anunciat al Via Lliure el director general de Mossos, Pere Ferrer.
L'anunci dels Mossos arriba després de la mort per apunyalament d'un home durant una baralla en un bar de Terrassa aquesta matinada. Ferrer ha dit al Via Lliure que estan fent una anàlisi pausada per donar una resposta a aquest repunt de casos que hi ha hagut arreu del territori.
Sortint de la pandèmia, també estem veient que les reaccions en caràcter general sense aquest extrem d'armes blanques també són més agressives i la gent ha sortit doncs, també amb un punt de rebots. I és una casuística doncs, que estem treballant per abordar d'una manera més planificada, amb una anàlisi calmat del fenomen més transversal, no arran d'un cas concret, i per poder-hi donar solució a nivell policial d'una manera homogènia a tot el país.
Pel que fa a l'incident amb arma blanca d'avui, Ferrer ha detallat que els Mossos han fet 3 detencions i han obert també una investigació per aclarir el clim. L'incident ha passat prop de la mitjanit en un local de restauració prop del polígon industrial de les Glòries a Terrassa. El director general dels Mossos també ha explicat que el dispositiu que es va fer ahir a la discoteca Huaca de Sant Quirze del Vallès ja estava previst. Ha dit que fa un parell de mesos havien anunciat que es farien inspeccions. Més coses, l'autoritat del transport metropolità celebra la fi de l'obligatorietat de dur la mascareta al transport públic, que entra en vigor a partir del 8 de febrer. El director general de l'ATM, Pere Torres, veu amb bons ulls la decisió del govern espanyol i que dijous va anunciar la ministra Carolina Darias en declaracions a la SENA, reconeix que ara mateix només podien fer campanyes de sensibilització perquè molts usuaris ja l'havien deixat de portar.
I és evident que en els últims temps s'ha doncs, produït una deserció d'una part significativa dels usuaris del compliment d'aquesta obligació. Per tant, superem una contradicció, norma sense capacitats per poder-la fer complir i entrem en una etapa de més normalitat que, lògicament, hem de valorar positivament.
Torres critica que des que va entrar en vigor la mesura ni l'ATM ni els operadors del transport públic tenien els mitjans per obligar els usuaris a complir aquesta norma. La mascareta, però, continuarà sent obligatòria, recordem, a tots els centres i establiments sanitaris. En plana internacional, el primer ministre britànic Rishi Sunak ha expulsat del govern el president del Partit Conservador Nadeem Zahawi després de l'escàndol per les seves irregularitats fiscals durant la seva etapa com a ministre de Finances. Després d'haver fet una investigació interna, Sunak li ha fet saber a través d'una carta que l'acomiadava per haver incomplert greument, diu, el codi ministerial. El cas va esclatar fa uns dies després que Zahawi reconegués que havia pagat una multa a l'Hisenda Britànica que rondaria els 5 milions de lliures. I ara, els esports, amb l'Oriol Jové.
A aquesta hora és en joc la final de l'Open d'Austràlia de tennis entre el serbi Novak Djokovic i el grec Stefanos Tsitsipas. Ara mateix, partit al segon set, el primer se l'ha adjudicat Novak Djokovic per 3-6. Qui guanyi, a banda d'adjudicar-se el primer gran slam de la temporada, desbancarà Carlos Alcaraz en la primera posició del rànquing mundial. I en el cas de Djokovic, a més, igualaria Rafa Nadal com a tenista home amb més gran slams, un total de 22. A banda de la final de l'Open d'Austràlia, per aquest migdia en destaquen dues cites esportives més. En bàsquet, d'aquí a una mica més d'una hora, dos quarts d'una, el Baxi Manresa rep el Real Madrid al Nou Congost, i en futbol sala a les 12 el Barça rep el Llevant al Palau Blaugrana. Mentrestant, en futbol, l'Espanyol farà oficial en les properes hores la incorporació del migcampista del Celta, Denis Suárez, que no estava jugant amb el conjunt gallec i que arribarà com a cedit fins a final de temporada a canvi d'una quantitat simbòlica, i l'Espanyol en pagarà part de la fitxa. Tot plegat l'endemà que el Barça s'hagi proclamat campió d'hivern de la Lliga després de guanyar per 0-1 a Montilivi contra el Girona, i ara li treu 6 punts al Madrid de manera provisional, i els blancs estan obligats a guanyar la Real Societat aquesta nit al Bernabéu per no despenjar-se.
Sons del Món presenta Zaz en concert. Dijous 3 d'agost a la Ciutadella de Roses. No et perdis un dels grans noms de l'escena francesa en l'únic concert d'aquest any a la Costa Brava. Entrades a la venda a sonsdelmón.cat.
I pel que fa al temps, durant tot el dia es mantindrà el domini del sol, però amb alguns núvols que estones deixaran el cel enterbolit o mig ennuvolat. La tramuntana i el mestral aniran a la baixa i l'ambient continuarà molt fred, especialment a l'interior i al Pirineu. Amb molts termòmetres els costarà passar dels 5 graus de màxima.
Via Lliure amb Xavi Bundó. Lliure amb Xavi Bundó.
Mira que és barat, Aldi.
Esclar, aquí tens productes d'origen nacional, sempre al millor preu.
Com el plàtan de Canàries, a només 1,35 al quilo. Aprofita i consulta el fullet amb les nostres ofertes a Aldi.es. Així de fàcil, així d'Aldi.
Torna Marta Orriols amb la possibilitat de dir-ne casa, la nova novel·la de l'autora d'Aprendre a parlar amb les plantes. La possibilitat de dir-ne casa, de Marta Orriols, un llibre de Proa.
RAC més 1 presenta... Crits. Emili Solsona, jubilat.
Som un equip d'investigació des de fa molts anys ja, amb el Laureano, que és mi aprendiz. Som un equip d'investigació policial urbana.
I Laureà Lladó, 40 anys i vivint amb els pares.
A les 22:03, al carrer Valladolid, del barri de Sants de Barcelona, una dona va cridar molt fort.
Tots dos formen un equip d'investigació criminal que busca casos on no n'hi ha.
Ya sé lo que haces con tu mujer cada noche.
Tranquil,
¿eh? Cuando subes borracho, que me lo han dicho los vecinos.
Si no ve.
Crits, un podcast que posarà foscor a la llum. Cada setmana un cas a l'app de RAC1 i a RAC1.cat. I divendres la resolució al versió RAC1. Crits, amb el suport d'Òptica i Audiologia Universitària, per a joves d'un a 100 anys.
Als 20, als 40, hi ha una edat per cada cosa. Una edat? Hi ha una edat per ser jove i una altra per deixar de ser-ho? Quan has de deixar de somiar? A Òptica i Audiologia Universitària sabem que, tinguis l'edat que tinguis, és perfecta per ser jove. Òptica i Audiologia Universitària, per a joves d'un a 100 anys.
A RAC 1, Via Lliure. Aquest que parlarem avui treballa amb 175.000 milions de paràmetres. Què és un paràmetre? No ho sé, però 175.000 milions són molt bons.
Només dissabtes i diumenges amb Xavi Bundó.
Ara passant 2 minuts d'un quart de 12 del matí, avui n'hem estat parlant al llarg del programa. Ahir el Oques Grasses van fer un concert espectacular i que és històric des del punt de vista de la cultura del país també, no? Perquè és en català, el Palau Sant Jordi. Però si sou amants de la música important, segur que teniu bastants dies del calendari marcats en vermell aquest 2023. Per exemple, 24-25 de març, dies en què aterra el Palau Sant Jordi aquest senyor.
Barcelona, it's been too long. I'm really, really sorry. It's pretty perfect tonight. Can you feel it tonight?
Un senyor que es diu Robbie Williams, al cap d'un mes, 28 i 30 d'abril, es planta a l'Estadi Olímpic aquest altre. Bruce Springsteen, no haurà passat ni un mes que just al costat del Sant Jordi arriba en el seu comiat ja, aquesta elegància britànica. Serà Elton John, que també ho farà 2 dies, 22 i 23 de maig, i just quan marxi, l'endemà mateix venen uns altres. O Potser ja us n'heu oblidat, de la bogeria que va haver-hi al voltant de Coldplay, però no en tenen prou en un dia, en dos, tampoc en tres, són quatre dies. Actuen a Barcelona 24, 25, 27 i 28 de maig, més de 200.000 persones en tan pocs temps. I fa no res teníem la notícia que una altra gran diva... Madonna, al novembre, també serà a Barcelona, 1 i 2 al Palau Sant Jordi. Però això són grans concerts a nivell en fi, de grans esdeveniments. Però hi ha moltes altres dates marcades en vermell, en forma de festivals, del 29 de maig al 4 de juny al Primavera Sound, del 15 al 17 de juny al Sonar, del 5 al 8 de juliol al Cruïlla, i una pila més que si ara es comencéssim a repassar no acabaríem mai, no? Per tant, estem parlant de centenars de milers de persones que seran atretes cap a la ciutat de Barcelona per la música. I és evident que l'agenda musical està atapeïda, que bull en aquesta ciutat, i això probablement ens pugui portar a plantejar si és una de les grans capitals de la música mundial. De fet, aquest és una idea que està al darrere d'un projecte que acaben d'arrencar un grup de gent de molts àmbits diferents, i d'aquí potser la seva gràcia, que es diu Barcelona Music Lab, i que es plantegen com cap a on ha d'anar això de la indústria musical, quins diversos recorreguts té, i si Barcelona, i Catalunya, per tant, també, pot ser-ne el centre. Avui al Via Lliure, què tal, Gené Roca? Molt bon dia.
Molt bon dia.
Sempre està ficat en tots els merders, per tant, també en aquest. I un dia m'ho vas dir quan estàvem acabant la secció, que deies, jo crec que el terreny de joc de la música... que no ens hi fixem tant, perquè a vegades diem allò de Barcelona, capital mundial del mòbil, Barcelona, capital mundial de la biomedicina, Barcelona, capital mundial dels videojocs, Barcelona, capital de les bateries elèctriques, dels cotxes, etc. I moltes vegades no es parla de la música. I és, dius, em vas dir, de tots aquests àmbits, a mi el que em sembla més probable que tinguem capacitat d'incidència mundial és la música.
On podem ser més competitius, on hi ha un ecosistema increïble, a més de tota aquesta programació musical que ara deies, hi ha tot un ecosistema al darrere que ho fa possible, hi ha molts professionals, hi ha moltes empreses, hi ha molta innovació, hi ha centres de recerca, hi ha centres educatius, hi ha start-ups, hi ha tot un ecosistema desenvolupant-se al voltant de la música, perquè una cosa que sempre jo l'he après d'escoltar en Jordi Reruela, que...
Hola, Jordi, què tal? Bon
que
dia.
També
hola,
està
bon
aquí.
Dia. El director del Festival Corilla, com estàs?
Una característica... M'ho explica en Jordi, tothom que està a les nostres universitats, en els nostres centres de formació, que s'està preparant pel futur, si li deixessis triar, preferiria treballar amb indústries culturals. Vull dir, advocats, economistes, enginyers, si poguessin, treballarien a prop de la música, o treballarien a prop del cinema, o treballarien a prop de... Llavors, és la nostra obligació fer que tota aquesta activitat que tu has explicat ara a la introducció es converteixi en quelcom que genera llocs de treball, que genera indústria i que genera futur pel país i per les persones que hi som.
El Gené Roca, com a president de la Fundació Puntcat, és patró d'aquesta Barcelona Music Club, com també ho és.
Cadascú de nosaltres hi sí. És a títol individual.
Ah.
Resulta que la nostra vida ens ha fet ser moltes coses. Cadascú fa, però aquí ens ajuntem a títol individual perquè és la manera més directa que tenim d'implicar-nos amb les coses.
Ho és també el Jordi Herreruela, ho és també el director del Barcelona Supercomputing Center, a títol individual, el Pep Martorell. Què tal, Pep? Com
molt
estàs?
Bon dia.
I també el director de l'agència creativa Macan Barcelona, el senyor Enric Jové. Què tal, Enric? Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Què té Barcelona? Això deixo la pregunta oberta, i aquí em responeu tots si voleu. Què té Barcelona que no puguin tenir altres grans capitals mundials quan estem parlant d'això de la música? Jordi, si vols.
Doncs, sobretot, el que té és un ecosistema i una trajectòria i un llegat. Em sembla que la creativitat és allò que més clarament identifica la ciutat. Allò que fa que milions de persones ens visitin cada any és la nostra creativitat passada i la nostra creativitat present. Fa poc, l'Ajuntament de Barcelona va fer un estudi sobre la marca Barcelona a nivell internacional i fora del Barça, el principal nucli d'identificació de la ciutat és amb els esdeveniments culturals, per sobre de la Mobile i de la Fórmula 1. De manera que s'identifica molt clarament la ciutat, segurament...
A fora, vols dir?
A fora, internacionalment. I, de fet, les grans ciutats acostumen a tenir un gran esdeveniment musical. I Barcelona en té 5, 6, 7, 8... En molt poc temps, si els ajuntéssim tots, seria la programació musical més àmplia i més gran que hi ha a qualsevol ciutat. I fora dels països anglosaxons hem tingut el lideratge. Tenim grans festivals que s'expandeixen pel món amb la seva marca i amb la marca Barcelona. i durant la pandèmia vam unir ciència i música fent coses que no es feien a la resta del món, com el concert aquell del Palau Sant Jordi amb Love of Legend.
Enric,
és que Barcelona en si mateixa té una capacitat d'atracció de gent de fora que la fa única. Si mires totes les altres grans ciutats del món, quan capitalitzen l'entorn de la música, quan capitalitzen concerts, com tots aquests individus que tu has mencionat que venen a girar, quan arriben a Espanya, venen a Barcelona. Sumem bon temps, sumem una ciutat molt atractiva turísticament, però, com deia el Jordi, sumem una capacitat d'organitzar esdeveniments musicals que són marques globals impressionant. Tothom vol venir a Barcelona, la música és un factor diferencial d'aquesta ciutat perquè tothom ja ho té posicionat. Les marques s'han de posicionar en determinats espais on tens capacitat de tenir aquest lideratge. I la marca Barcelona, que en altres sectors, com deia el Genís, no té la capacitat de tenir aquest posicionament, en l'àmbit de la música ja l'ha aconseguit per trajectòria.
De lideratge, eh?
De lideratge, claríssimament. Els lideratges no els determinen solament les voluntats de les marques, sinó la creença. Un posicionament és quelcom que el consumidor té al cap. Si jo et dic una marca de begudes refrescants, de cola, tens clar qui és el líder. En el món de la música, Barcelona té un lideratge no solament en l'àmbit de l'estat espanyol, té un lideratge en l'àmbit europeu. Podem tenir la capacitat de ser la ciutat que lideri la música a Europa.
Perquè està passant una cosa, que és que això que en diem la música s'està transformant i s'està repensant, perquè això que en diem la digitalització, i també podríem parlar de la globalització, del que tu vulguis, això està donant peu, això es transformarà, arriba tecnologia que modifica, canvia la manera d'escoltar la música, canvia el model de negoci, ha aparegut les streamings, han aparegut les plataformes, apareix tecnologia, intel·ligència artificial que poder farà música... Tota aquesta indústria que hem estat descrivint, que Barcelona hi té un paper i un rol, resulta que s'ha de repensar. Llavors, a on se repensarà? Els executius i directius de Spotify, d'Universal Music, tenen centres d'I+D. A on repensaran el futur d'aquesta indústria? A on repensaran el futur d'aquesta música? I aquí és on estem convençuts que l'únic lloc possible, el més adequat per pensar el futur de la música i, per tant, el futur de la cultura... podria ser Barcelona.
Has citat Spotify, perdona, ara et passo la pilota, Pep Martorell. Clar, no sé si les circumstàncies ho porten, però clar, heu dit dos marques sobre Barcelona, per una banda la qüestió musical i l'altra el Barça. I curiosament, el Barça de cop, no sé si curiosament, la marca amb qui s'ha associat és de l'àmbit musical, com és Spotify, i tecnològic, i de transformació digital.
Es va confirmant cada cop més, no? Vull dir, és com si aquí tinguéssim alguna cosa... i l'haurien d'aprofitar. És un sector d'activitat terriblement fragmentat. Barcelona està plena d'iniciatives i plena d'emprenedors i plena d'empresaris i plena d'idees al voltant d'això de la música, però molt fragmentat. I nosaltres tenim l'ambició de ser paraigües que serveixi per ordenar-nos una miqueta.
Jo t'enganxo, subratllo el que deia el Genís sobre el futur de la música, no? Tu, Xavi, deies... la iniciativa busca reforçar o impulsar el lideratge de Barcelona en el món de la música a Europa. Jo diria que el que busca és liderar el futur de la música, la discussió sobre el futur de la música, no? La música en directe, la indústria musical, tothom té clar que canviarà, tothom té clar per què canviarà, la ciència, la tecnologia que ens està arribant, etc. Ningú té clar exactament cap on anirà. Bueno, doncs ara mirem-nos un moment a Europa, no? Anem a buscar una ciutat on hi hagi una programació de festivals i concerts espectacular, que sigui coneguda per la seva creativitat i l'atracció de talent, i on, a més, hi hagi un teixit científico-tecnològic de primer nivell. Home, la tenim aquí, no? Doncs una mica la voluntat de tots quatre és dir, posem-nos-hi, ajuntem l'experiència nostra en aquests quatre àmbits, i si a Europa algun lloc s'ha de repensar el futur de la música, anem a fer que sigui en aquesta ciutat.
Perquè, com que des del punt de vista... diguem-ne, macro, això crec que està molt ben trenat, el discurs que heu fet, Barcelona Music Lab, no? Com un lloc on les coses han de passar aquí per enviar-se cap a la resta del món, no? Com una referència. Però què és el que ha de canviar exactament? Perquè tu has citat, per exemple, heu citat el consum de música, que evidentment ha canviat d'una manera radical. Ja no es compren gaires discos i s'escolta tot per streaming, ja no s'escolten només discos, sinó moltes vegades una sola cançó, de vegades aquesta sola cançó només s'escolta durant uns pocs segons i ja està. El món del concert, que tu el coneixes bé, Jordi Herreruela, perquè si la gent no s'ubiqui, també està a punt de canviar. Jo recordo el Coldplay, que l'hem citat, que va dir que paraven perquè havien de repensar la manera en què fan els concerts.
Sí, hi ha masses disrupcions tecnològiques a la vegada. Coincideix l'aparició de blockchain, la gran, diguem, aparició de l'intel·ligència artificial com un format, el 5G, no? Com una possibilitat de comunicació molt més ràpida i molt més dinàmica. I segurament el que ara són grans espectacles que la gent viu de manera passiva, doncs es convertirà en una cosa molt més interactiva, i la interacció segurament serà el futur de com gaudir de les experiències. Això cal explorar-ho, però cal explorar també la traçabilitat dels drets, cal explorar noves formes de formació, o sigui, en realitat, l'aparició del que coneixem avui, de Spotify, de Netflix, d'Amazon, de les xarxes socials, apareix amb un canvi tecnològic del 3G al 4G. I ara ja ens presenten el 5G, el 6G, i això ho canviarà tot. I la música i l'experiència musical també.
I altres coses, jo diria, fins i tot molt més prosaiques, no? A vegades, amb el Jordi, a vegades parlem molt. En un d'aquests concerts, Xavi, que tu comentaves a l'inici, o en un d'aquests festivals, amb quants gots de plàstic acaben a la paperera? Doncs dotzenes de milers, literalment. Bueno, això no pot ser. Això no pot ser com està passant ara. Hi ha solucions tecnològiques que permetin convertir un festival de música en un event sense impacte sobre la sostenibilitat? Ni comencen a haver. Amb quina ciutat del món les volem provar? Aquí. Perquè hi ha teixit tecnològic, hi ha creativitat, i hi ha festivals amb ganes de provar aquestes solucions. Doncs és un exemple de coses que han de poder passar en aquesta ciutat en els propers anys.
Barcelona Music Lab és una fundació, és tota una declaració d'intencions, una fundació vol dir que no hi ha afany de lucre, bla, 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 però que nosaltres no tinguem afany de lucre amb aquest esforç no vol dir que no pensem que aquesta ciutat podria ser la incubadora d'iniciatives empresarials que podrien operar tot el món. Llavors, si a Barcelona, traccionat perquè s'han fet les proves en el Festival Cruïlla, traccionat perquè Coca-Cola o Dam han volgut explorar això del got realment reciclable, realment sostenible, i amb el suport, aquí tenim una indústria petroquímica, hi ha la gent de BASF, o hi ha la gent de Hewlett-Packard, ostres, Hewlett-Packard, BASF, Dam, Coca-Cola, Cruïlla, Sonar, tot això es posa a treballar junt perquè hi hagi un got realment reciclable, perseguim l'exemple que posava ara el Pep. Ostres, si aquí creem la solució i es converteix en una empresa, aquesta empresa podria estar operant a altres territoris, a altres països, i ser una referència. Creiem que tenim les condicions d'entorn per generar nova activitat. Llavors tindrem gent de Barcelona que treballa amb empreses sostenibles, que fan que els espectacles del món siguin més sostenibles, i com això tenim un fotimer d'exemples. Ens hem organitzat en diferents línies d'activitat. Una justament és aquesta, li diem Green Music, que és que tot el que ha d'acompanyar a que els esdeveniments en directe siguin encara més sostenibles. Grups electrògens basats en hidrogen, etc, etc. Connecta molt bé amb indústria tot això. Però després tenim un cas preciós, Jordi, de traçabilitat dels drets dels músics en aquesta època de plataformes, que tu sempre l'expliques molt bé.
Sí, bueno, a Barcelona tenim un dels grans centres d'investigació vinculats a la música, que està fincat a la Pompeu Fabra, que és el Music Technology Group, que és un grup d'investigadors de tot el món que estan assentats a Barcelona, moltíssimes nacionalitats, que es dediquen a fer investigació. D'aquest grup surt una empresa, un spin-off, que es dedica a fer traçabilitat de drets.
Quan dius traçabilitat de drets, és comprovar que el senyor Spotify, quan diu que hi ha hagut 150.000 reproduccions d'aquesta cançó, siguin aquestes 150.000, YouTube, etc., i ho agrupin, o què és?
Això encara no ho podem fer, però estem escoltant escoltant una musiqueta ara, fan una escolta activa de RAC1 i detecten quina música sona i li assignen aquests drets, el mateix amb les televisions.
Que superi la idea de les GAE clàssica, que normalment, en aquest, la gent no ho sap, però a les ràdios paguem un tant per cent cada X de temps per poder utilitzar qualsevol música que vulguem, no? I llavors ells decideixen...
Llavors, llavors l'Esgae ho ha de repartir entre els intèrprets d'aquestes cançons i tot plegat és una miqueta raro. Tot plegat és una miqueta raro.
I és molt complicat.
De fet, Esgae contracta en aquesta empresa, que es diu Vimat, perquè li digui exactament que és el que ha sonat a RAC1 per repartir els drets correctament, no? Aquesta empresa ara té 220 treballadors, seus a 16 països, 80 nacionalitats... És una de les empreses de la indústria musical més important de la ciutat i és absolutament desconeguda. Doncs a ella li hem llançat un projecte perquè hi hagi un nou fitxer d'àudio que amb tecnologia blockchain conti les reproduccions i informi els propietaris dels drets, de manera que no haguem de fer escolta activa, sinó que el propi fitxer registri.
Que no hi hagi un senyor apuntant amb un boli, no?
Exacte.
Ja. Clar, això és tecnologia, o sigui que la cançó incorpori codi i que la cançó quan sona generi un disparador de comptador, sona bé. Això hauríem de fer-ho des de Barcelona, perquè això ho necessita tot el món.
Anem. De fet, el fitxer d'àudio que s'utilitza, que tots utilitzem, fa 15 anys que és el mateix, amb la mateixa tecnologia. Potser ha arribat el moment, i si això, la patent d'aquest nou fitxer d'àudio la pot generar una empresa fincada a Barcelona, doncs és meravellós.
I un dels aspectes claus també que té la Fundació és nosaltres hem determinat 8 àmbits d'acció en els que volem traccionar projectes. Però els projectes no solament els determinem els patrons i la Fundació, sinó que esperem que tothom qui vulgui actuar en l'àmbit de la música, si una companyia energètica ens vol ajudar a millorar la sostenibilitat d'un concert des de la part energètica, volem que sigui soci. Volem agafar tots aquells projectes de la ciutat que en aquest paraigües d'actuació es vulguin afegir en el projecte de la Barcelona Music Lab, perquè així serem realment els qui ajudarem a desenvolupar tot aquest sector. Un sector on la música en viu és l'única part de la música que creix a doble dígit, que és on fundem la força de Barcelona per tots aquests festivals i tots aquests concerts. És l'àmbit de la música que ajuda a traccionar el reste de sectors, el tecnològic, el experiencial, el de desenvolupament d'eines de control d'audiències, el de tecnologia de ticketing per garantir que ningú amb el món de les entrades en fa un mal ús, el desenvolupament...
Tenia bastant aquí també.
Exactament. El desenvolupament dels NFTs per desenvolupar en tots els àmbits de la cadena de valor de la música nous models de negoci que en vindran. Imagineu-se un artista que ven un NFT del darrer concert que farà, que no, encara no té data, i que serà a Barcelona. Això li dona a l'artista la capacitat no solament de vendre aquell concert, de que si no, cada reventa que generi pot estar perfectament controlada i alhora generar-hi un ingrés addicional.
Abans, quan estàveu parlant de companyies, i hem citat Spotify perquè és l'espònsor principal ara mateix de la samarreta del Barça, del Camp Nou, etc, etc. Tindria sentit que Spotify tingués la seva seu central a Barcelona?
Seu central no sé, però que la seva I+D estigués aquí és una de les nostres ambicions, si hem de visualitzar coses. Pensa, mira, nosaltres ara portem ja més d'un any treballant discretament. Hem dut a terme ja diferents projectes, hem donat suport ja a diferents startups aquestes que estan naixent, hem col·laborat amb diferents organitzacions. Estem molt satisfets de l'activitat que hem fet, però ara ja toca, ens considerem madurs i toca accelerar. Hem de començar a tenir aquestes converses internacionals, però la veritat és que el sector de la música a casa nostra, el que deia abans, està molt fragmentat. Llavors, quan un Spotify vol plantejar-se aterrar a Barcelona, li costa molt identificar interlocutors, perquè resulta que de cop i volta ha d'aixecar mapa i dir, a veure, grups de recerca, a veure, centres formatius, a veure, no sé quantos. Llavors, al no haver-hi una interlocució clara més enllà de l'administració, a vegades costa relacionar-te amb tot aquest ecosistema. Nosaltres diem que hi ha un ecosistema valuós, però també és veritat que quan ve algú de fora i es vol relacionar amb tot aquest ecosistema, ostres,
no hi ha pots.
Ha de començar a fer reunions i ha de fer començar a fer trobades i no,
que
no
podeu posar més fàcil vosaltres.
Llavors, aquesta és la idea. La Fundació té la voluntat de no dotar-se d'una gran estructura, això és un instrument que ha d'ajudar a coordinar i a trobar-se. Ja tenim desenes i aviat centenars de membres de l'ecosistema que s'estan adherint a aquí, i el que estem fent és crear aquest relacional perquè totes aquestes coses flueixin i traccionin bé. També hi ha moltes oportunitats de captar finançament. Els Next Generation, d'aquests que tothom en parla i ningú ha vist, parlen de que són calés que arriben amb projectes de digitalització. Llavors, sectors fragmentats com aquest perden oportunitats perquè ens costa molt reunir-nos per anar a presentar una proposta a Brussel·les, per anar a presentar una proposta a una multinacional. I la trajectòria que portem ens demostra que té tot el sentit i que aquí hi ha feina a fer.
Per exemple, aquí podríem, perdona, Jordi, crec que podríem repetir amb el que deia el Xavi de les Seus. Jo crec que ni hem de ser prudents a l'accés ni tampoc ens hem de flipar com a ciutat, no? Mm. Aleshores, faig una mica el símil del que està passant amb les grans companyies tecnològiques, des d'Intel fins a Amazon, passant per d'altres. No tindria sentit que aquestes companyies tinguessin la seu a Barcelona, però sí que la innovació la facin a Barcelona. I per tant, jo crec que l'ambició del projecte és aquest, no? El sector musical és tremendament complex i la cadena de valor és grandíssima i a nivell mundial és una bèstia. Però on repensaran el futur? És aquell on hem de jugar. Jordi.
Per exemple, respecte al que deia en Genís, hi ha una alta executiva de Spotify que ha decidit venir-se a viure a Barcelona i muntarà equip i ningú en sap res i s'ho està fent soleta. Doncs la funció de la Barcelona Music Lab és detectar aquestes oportunitats, acompanyar-les i oferir-li el relacional.
I després hi ha noms, que ara no ho hem parlat, però hi ha una com Rosalia, que a més a més surt de part de l'ecosistema del que estàvem parlant, ja no el tecnològic, però sí del formatiu, d'una escola de músics, d'un SMUC, no? Això existeix també. Potser també s'hauria de caminar cap a aquesta zona, no?
Bueno, a nivell musical potser ens feia falta això que les startups deien, diuen un unicorn, no? Uh-huh. Doncs a nivell musical potser ens feia falta aquest unicorn.
Però el tenim ara.
El tenim. Vull dir que és fantàstic que també en la vessant artística apareixin aquestes figures destacades. És veritat que no és exactament el focus de la BM Lab, centrar-nos en la vessant artística, sinó més en l'empresarial, en la creació d'indústria, de llocs de treball, però no ho fem perquè ja hi ha un ecosistema, com tu deies, formatiu magnífic, l'SMUC, el taller de músics...
Però sí que és identificable, és a dir, el personatge Rosalia, crec que hi ha una part important de la població mundial que quan li diuen Barcelona. La identifiquen directament, no? Tot i que no sigui de Barcelona directament, però vaja, de l'entorn de Barcelona.
I volem a més, no renunciar, com estem explicant, a tots aquells projectes empresarials, però alhora fer coses que des de l'àmbit empresarial no es farien, com aconseguir que via el 5G i el streaming puguem retransmetre. El Jordi pot explicar un projecte que jo crec que posa els pèls de punta, que volem desenvolupar des de la Fundació, que segur que des de l'àmbit empresarial no ho farem. I aconseguint recursos des de l'àmbit empresarial sota el paraigües de la Fundació podem fer coses tan meravelloses com el que explicarà el Jordi.
Bueno, sembla que hi ha una necessitat per part dels hospitals amb malalts de llarga durada de generar activitat pel públic jove. Sembla que amb els infantils generen activitat i participen, però l'adolescent es cau anímicament. Llavors, ens agradaria...
Els hospitals.
Nano de 17 anys, hospitalització de llarga durada, què fem?
Pues ens agradaria connectar Resmetàs amb un hospital, per exemple.
Per exemple.
Per en Sant Joan de Déu, perquè puguin gaudir dels concerts cada nit. Llavors aquest projecte és maquíssim. I,
sí, no es tracta de...
Fer-ho des de l'hospital.
No es tracta de que el nano pugui accedir a un contingut enllaunat, sinó de que el nano vagi, sense mores de l'hospital, malauradament, vagi al directe. Avui aquest vespre toca tal.
Com?
Pues et poses unes vires de realitat virtual.
Hòstia.
I tenim una càmera posada en l'escenari i el nano està a dalt de l'escenari, al costat de l'intèrpret, i si gira a mà esquerra veu la bateria, i si gira a mà dreta veu el cantant, i si mira endavant veu el públic, i si mira a terra veu la playlist a terra que tenen.
Això és un projecte empresarialment mai seria sostenible perquè no és rentable, perquè ningú vol pagar. Però la BML el que vol aconseguir és gràcies a que entren companyies com a sponsors de la BML de forma individual, el que intentem fer és desenvolupar projectes com aquest que siguin tant musicals com socials, que des de l'àmbit empresarial mai es podrien executar. I aquí tenim la sensibilitat de voler fer coses com aquesta.
Això és, entre moltes altres coses, la Barcelona Music Lab, aquesta fundació, que un grup de gent d'àmbits molt diferents s'han reunit per intentar treballar-ho, creient que Barcelona, Catalunya, aquesta zona del Mediterrani, no només és ja un vector líder en l'àmbit musical, sinó que pot ser-ho més en el futur, en la creació, en l'ecosistema no només empresarial, sinó també de molts altres tipus al voltant de la música. I alguns dels caps pensants han assegut aquí a la taula amb nosaltres avui, entre ells, evidentment, el nostre estimadíssim Genís Roca, col·laborador d'aquest programa, però també el Pep Martorell, del Barcelona Supercomputing Center, el Jordi Herreruela, que és director del Festival Corilla, i l'Enric Jové, director de l'Agència Creativa Macan Barcelona. Ha estat un plaer. Bueno, jo crec que entre tots el que hauríem de demanar és que tinguem sort, tots plegats. Això seria útil, però la sort només és treballant-la, no?
Exacte, anava a dir sort i una miqueta d'esforç.
Una mica de feina.
Ja li posem esforç i il·lusió.
Moltes gràcies a tots per acompanyar-vos. Gràcies.
Gràcies.
Preguem 11:45 del matí, fem una petita pausa i de seguida anem amb el plat estrella, ens anem a dinar amb Joan Pera.
RAC 1. A la ciutat, desplaça't millor. Viatja millor. Arriba millor. A la ciutat, millor amb bus i amb metro. Millor en transport públic. Més pràctic, més còmode i més sostenible. Barcelona't, amb TMB.
Individu, propietat i competència. El sistema neoliberal puja a escena en una comèdia on l'humor més negre i absurd es posa al servei del discurs més polític. Els ocells de la calòrica. Última temporada a Barcelona. 13 úniques funcions al Teatre Poliorama.
Posa't en plena forma amb Basic Fit. Et mereixes sentir-te bé amb tu mateix, així que fes del fitness un bàsic a la teva vida. Fes-te'n membre ara. Emporta't una bossa d'esport de regal i entrena't 5 setmanes gratis. Queden 5 dies. Basic Fit. Go for it.
Tens un familiar amb Alzheimer o Parkinson que necessita ajuda? Cuideo. Especialistes en l'atenció de persones grans amb demències. Cuideo. Atenció a domicili de qualitat.
De Navajas, el último Mecano. L'espectacle més brutal mai fet a Mecano. Sorprèn-te amb les seves pantalles LED gegants, ballarins, cantants i música en directe. Últimes funcions a la Cúpula d'Arenes de Barcelona. Compra ja les teves entrades a crudenavajasmusical.com.
Conductor i conductora, aquest missatge t'interessa i molt. Aparca els pàrquings Saba i Saba Barcelona Bamsa amb un 50% de descompte durant 3 mesos activant Saba Ticketless a l'app o a saba.es. Sí, sí, a meitat de preu. I també més còmodament. Paga menys i oblida't dels tiquets i els caixers de sempre. Promoció vàlida fins al 28 de febrer.
Inverlegal.es. Un advocat? Sí. Inverlegal.es. Un assessor legal pels deutes? Sí. Inverlegal.es. Un assessor fiscal per als teus impostos? Sí. Inverlegal.es. Problemes amb el teu banc? Els solucionem. Truca al 972 30 63 13. Inverlegal.es. 972 30 63 13. Solucions? Sí.
Viu tota l'emoció de l'esport a la Liga 29s, a PortAventura World. Un esports bar de nova generació que fusiona gastronomia, esport i tecnologia, on podràs compartir l'emoció de les millors competicions esportives. Obert tot l'any. No cal tenir l'entrada als parcs per accedir-hi. Informació i reserves a PortAventuraWorld.com.
Aconsegueix amb La Vanguardia la guia indispensable per gaudir del vi, amb la qual descobriràs els 100 vins imprescindibles d'aquest any, d'acord amb les recomanacions dels nostres experts col·laboradors. Emporta't la guia de vinos 2023, guardonada com el millor llibre europeu de vins, per només 9,95 €. Aquest cap de setmana, amb La Vanguardia.
El 6 de febrer al Museu Nacional d'Art de Catalunya celebrem la 75a edició de la gran gala de Mundo Deportivo. Un esdeveniment on premiarem el i la millor esportista de l'any i farem un homenatge als mites dels últims temps. Un dia de llegenda en què els esportistes es vesteixen de gala amb Mundo Deportivo. Amb el patrocini de Repsol. Parada.
Torna la revolució sexual a RAC+1.
Nous capítols amb tots els secrets per gaudir d'una bona vida sexual.
Pràctiques sexuals, joguines, idees, consells, tendències...
La revolució sexual. No et perdis tots els capítols del podcast de sexe a RAC+1.
Per tenir salut i bon sexe.
Escolteu-lo a rac1.cat i a l'app de RAC1.
RAC+1.
Tots som
més
u. Amb el suport de sexydream.es.
Escolta, descarrega, comparteix.
Perquè tot el que passa a RAC1,
continguts, imatges, xarxes socials,
passa per rac1.cat,
el portal de notícies de RAC1.
Via Lliure, amb Xavi Bundó.
Obrim aquesta hora el plat estrella i ja sabeu que són aquestes converses que ens agrada fer al Via Lliure amb gent interessant, de sobretaula, amb un dels components que és ben bé dinar, i aquest és un dels incentius de la conversa. Avui que som a un dels temples gastronòmics del programa, que és Casa Guinart, aquí al costat del Mercat de la Boqueria, enganxat també a la Rambla de Barcelona, restaurant estupendo, amb parroquians habituals. Ara de seguida s'incorporarà el Toni Garcia, però tenim per aquí ja el qui no falta mai, que és el Malcom Otero. Què tal, Malcom? Bon dia.
Què tal? Bon dia.
Encara no ens han portat res, ara de seguida començaran a portar...
No, sí, jo ja tinc la meva estrella. Ella, però necessito sí. Alguna cosa per jalar, eh?
Bueno, sí, tu normalment beure amb la panxa buida no et va bé, no?
No.
Acaba malament, malament, el migdia i la tarda. Bé, avui em fa una il·lusió tremenda la persona que ha acceptat seure, ha comès l'heroïcitat de voler seure a dinar amb nosaltres, perquè potser no li agradarà, però és una llegenda del teatre a casa nostra, actor molt sovint en papers còmics, que té una capacitat de fer riure al públic absolutament, a mi em sembla inaudita, no? Jo he vist mai res semblant. Que és molt estimat al nostre país, que s'ha dedicat tota la vida al teatre, però que també ha fet televisió, especialment sobretot als anys 80 i 90, però també hi ha anat sortint anys després. En els últims anys ha fet carrera al món del cinema també, i per si fos poc, la seva veu ens ha acompanyat, és molt reconeixible, perquè ens ha acompanyat tota la nostra vida, amb moltíssims personatges, amb sèries, amb pel·lícules, amb dibuixos animats, però específicament n'hi ha dos que en fi, que només sentir-los ja gairebé que se'ns posa la pell de gallina. Un és Woody Allen.
Escolta, si a la meva edat fes l'amor amb tu, m'haurien de reanimar.
I l'altre és Rowan Atkinson, és a dir, Mr. Bean.
Ah!
I és a dir, Escurçó Negre, que és una de les sèries de la nostra vida.
Diu en Percy que l'home civilitzat busca companyia bona i intel·ligent, de manera que pel discurs racional s'allunyi de l'estat salvatge i s'acosti a Déu. Però m'estimo més començar el dia amb un carallot per recordar-me que sóc millor.
És tot un plaer avui convidar a dinar, i això no passa gairebé mai, a tota una creu de Sant Jordi. Què tal, Joan Pere? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Com estàs?
Carai, una mica...
Superat.
Sí, superat.
Home, has fet tot això i bastant més que això.
Doncs, si he fet tantes coses, dec ser gran.
Ah, sí, com a reflexió, no?
Sí, esclar, perquè, esclar, no, hagués tingut temps.
No, això és veritat, això és veritat. T'atabala això del pas del temps? De pensar, hosti...
No hi penso.
No hi penses gaire, no?
No, i ara perquè has dit tot això, però hi ha coses que jo ja ni me'n recordo. De vegades et diuen, què has fet? Què dec haver fet, jo?
Què deus haver fet, no? Ja ni te'n recordes.
No, digue'm què faré, que és el que em fa il·lusió, no?
Mm-hmm. Bé, ara en parlarem del que estàs fent i del que farà.
S'ha de dir que és una mica el Jordi Hurtado de la interpretació, eh?
Per què? Ah, sí, perquè no para, no? I vinga, i longevitat absoluta.
Ell ja hi era i encara hi és, no?
Mira, tenim per aquí el Toni Garcia. Què tal, Toni? Bon dia.
Com estem?
Bé, el Toni, que és un crític de cine ben conegut a casa nostra, i que ara que ho comentàvem això del Woody Allen i de Rowan Atkinson, és que sents Joan Pere i de seguida automàticament penses en tot aquest personatge.
Que és que jo, dit un amic, no, anem a entrevistar el Joan Pere, m'ha dit, hòstia, Woody Allen. És més Woody Allen que Woody Allen.
Sí, això és veritat, eh?
Sí, de vegades em diuen, fes de Woody Allen. Dic, és que no sé com es fa. No, i és de veritat, no sé com...
Tu fas de tu quan estàs fent de Woody Allen?
Bueno, alguna vegada, una mica. Bueno, això m'ho va dir ell, eh?
Ah, sí?
Sí.
Què va dir?
Sí, esclar, perquè a mi fa gràcia, no? I quan el veig, sempre poses aquella coseta de més, no? Res, una tonteria. I em va dir, és que tu em fas més héroe.
Més héroe,
sí,
més heroi.
Sí, més heroi.
Ah, sí?
Em fas més protagonista, d'alguna manera.
Uh-huh.
Dic, home, de vegades, saps, perquè vaig pensar, fotrà un rapapolvo.
Ah, sí, sí.
I no, de posar-me la veu a sobre.
No, m'ho va agrair.
El Rowan Atkinson no te l'has trobat,
no,
mai?
No, el Rowan Atkinson no m'ho va agrair.
No t'ho va agrair?
No, el Rowan Atkinson va dir que ell no feia allò.
Ah, sí?
Sí.
Què dius ara?
No sé, doncs dius això.
No.
Sí, jo acabava de fer l'Escorça Negra i... Esclar,
sèrie de la meva vida. Sí.
Saps què passa? Que li anava bé que...
Sí. Que s'ha saltat a la cultura catalana, eh? De...
Home!
Li anava bé.
Baldric!
Baldric! Li anava bé, no?
Ja has menjat fems avui!
És clar.
I ell no li agradava aquest nyec.
No, no li agradava.
Aquest nyec.
I en una entrevista de
D3, ah, sí, eh?
Va dir, què li sembla? Era la Lloll, que l'entrevista. Tot així, noia. Ai, què li sembla el Joan Pere? Oi, que ho fa bé, això? Va dir, no me gusta nada.
Va dir, fucking Joan Pere. Sí.
No sé si això que estem a punt de fer, que és anar a dinar, en un dia de funció, a tu et va gairebé això.
No.
No, eh?
Acostumo a menjar molt poc, molt poc. Va, això sí que deu ser cosa de l'edat, no? No, perquè no m'agrada que m'agafi fent una digestió o pesat, o fent rot, o fent pet.
Oi, no? Carai, sí, això, enmig d'una funció, això
havia,
ha de ser...
Hi havia un actor, que el Paco Martínez Soria, que li agradava viure bé, i quan sortia a escena sempre es picava la panxa.
Ah, sí, eh?
I llavors...
I què dius ara?
Sí.
Es feia un pet a l'escena?
Sí, a veure, sí. Paco Martínez Soria, jo m'ho crec.
I el tema cuinar, com el portes, Joan? Cuines?
Bé, a mi m'agrada cuinar.
Sí,
m'agrada,
eh?
Cuinar. No en sé, evidentment. No,
però m'han parlat d'uns fideus extraordinaris.
Bueno, perquè, esclar, és l'única cosa que fa 60 anys que faig cada dissabte.
I ara et comença a sortir.
Sí, sí. Jo sempre... I bueno, esclar, comencen a sortir bé, però és que ja són una mica els mítics fideus del dissabte.
Cada dissabte fas fideus?
Sí, perquè això a mi em passa una mica el que li passa al Magí Folgueroles de la funció.
Mm-hmm.
He estat sempre treballant i no he tingut temps. Sempre dic que és una llàstima perquè no he tingut temps de ser ni massa marit de la meva dona, ni massa pare dels fills, ni massa amic dels amics, perquè no he tingut temps. Ara, sempre ho dic, no tinc temps, però quan em necessiteu, jo hi seré.
Després et voldré preguntar això, però ara que em citaves l'obra de teatre, aquests dies el Joan Pere està fent funció al Teatre Condal, que és una mica casa teva.
Sí, home,
però ha passat mitja vida allà.
Fa 30 anys exactes que hi vaig cada any.
És que quina barbaritat. 30 anys anant al Condal. Sí. Hi ha una obra de teatre que es diu Júnior, dirigida pel Joel Joan, i allà fa, com ens explicava ara, d'un expresident de la Generalitat, Martí Folgueroles, que el dia dels seus 80 anys... És que no sé si es pot explicar què hi passa ben bé, però hi ha un esdeveniment que succeeix allà i que acaba conformant una reflexió personal sobre la seva vida i també un xoc amb el nou món, no? Amb el món de la joventut. No sé si tu pots explicar alguna cosa més d'això o
sí,
es pot explicar...
Sí,
tu pots
sí,
més,
sí, que perquè el problema és el que em passa, no?
Vale, doncs si tu expliques, jo cap problema. No, és que llavors no vull que algú em digui, escolta...
Que hi ha aquesta cosa una mica fantasiosa que diuen, bueno, doncs mira, torna a ser jove una temporadeta i a veure què passa.
O sigui, hi ha la possibilitat de fer-se jove.
Sí, hi ha la possibilitat. I dius, sí, va, doncs l'agafo. És un problema. No us feu mai joves.
Perquè bàsicament és un senyor que no vol fer-se gran o que no considera que té l'edat que té.
No, és que no la té.
Clar.
És que és un error. És que heu vist la funció. No pot ser que aquell tio tingui 80 anys.
No, no. Té una energia, sí. No? I un autoconeixement. Es vol tornar a presentar a la Generalitat. No
pot ser. I aleshores, bueno, en vez de morir, doncs mira, deixo ser 6 mesos jove i després ja em diràs el què.
I després parlem-ne una altra vegada d'aquí 6 mesos. No? He de dir... I he de dir una cosa, que segur que els que som aquí i heu anat a veure el teatre alguna vegada el Joan Pere, qualsevol que ens està escoltant, l'altre dia quan hi anava vaig constatar una cosa que és increïble, que és, ara han portat ja les croquetes, el pernil, si voleu començar a menjar vosaltres mateixos, però...
vaig... Una pregunta llarga, aprofita.
Sí, clar, bueno, com vulguis, aprofita. Deia que constato una cosa, és l'únic actor que jo he vist a la meva vida que apareix a l'escenari i automàticament... té el públic a la butxaca. I estic parlant d'un teatre com tal, que hi havia molta gent, o sigui, és gairebé un ple quan hi vaig anar-hi, i els té a la butxaca des del minut zero. I fa un gest i la gent ja s'està rebentant de riure. Joan, després de tants anys, suposo no et deu sorprendre, però no conec gaire gent, per no dir ningú, que tingui a l'abast aquesta possibilitat, que és sortir i ja està. La gent ja... venuda, completament.
Però jo tampoc ho sé, eh? I la por sempre de que no agradi hi és.
Sí, eh?
Sí,
sempre... Tu continues tenint por després de tant de temps?
No por de l'ofici ni de la feina, però de que no compleixi les expectatives de la gent, sí. I aleshores faig el que sigui perquè la gent surti contenta, no? Això m'ha passat sempre, ja des de nano. Sempre he tingut una tendència a agradar a la gent, a fer-los feliços, a que estiguin contents, no? I esclar, el que em digues que com ho faig és que no ho sé. Jo surto i intento que m'entenguin i que estiguin per mi. Hi ha una empatia, hi ha una comunicació que jo d'alguna manera la dec buscar. Algun director m'ha renyat.
Per què?
És que te'n vas cap al públic de seguida. T'has de quedar aquí.
Tu seuries a les butaques, seuries sí. Gairebé. No?
Però tu dius que no ho entens, però jo sí que trobo que hi ha molt Joan París.
No, no, jo no he dit que no ho entengui, eh? Que dic Joan... que ho constato.
Hi ha Joan Parísme.
No, no, absolutament.
Però el Joan Parísme jo crec que és perquè el Joan ha interpretat moltes vegades el català.
Sí, d'alguna manera.
Introvertit, saps, dubtós.
Malalt.
Reservat,
malalt,
sí.
Que es queixa.
Això els hi fa molta gràcia.
Exactament.
Que estiguis malalt,
que jo
no?
Em trobi malament, això els hi fa
molt. No, per això et dic, és una mica Joan Capri, no? Aquesta escola de... Hòstia, el veus i dius, jo em queixaria igual que aquest tio. Jo seria igual que aquest tio. Jo crec que això pesa molt, tio. El poble català és Joan Pera.
T'hi sents molt de català? Tens una bona representació dels teus personatges, del catalanitat?
Sí, clar, ho dieu vosaltres, les definicions les podeu vosaltres.
Això és veritat.
No? Però sí, sí. Home, jo em sento molt d'aquí. Jo suposo que sí, alguna vegada és a Madrid, que no he anat mai.
No has fet mai obra de teatre a Madrid?
Fa molts anys, quan vaig començar, la primera cosa que vam fer amb un teatre nacional, que era d'en Franco, vam anar a Madrid a fer funció. Però vaja, jo llavors era... No,
home, però t'hauran trucat algunes vegades.
No, no, tampoc.
De veritat?
No, molt poques.
Però deien Juan no. Pera allà, Juan Pera o no?
No, una vegada. Sí, em van dir, que Juan Pera no, era demasiado cómico, i era un drama.
Què dius ara? Sí,
llavors em van posar Juan Pedro.
Et van canviar el nom?
Sí, perquè era un drama. I deien que allà a Madrid la Pera feia riure. Llavors em van posar Juan Pedro, que no li vaig dir mai al meu pare que em dien canviat això.
Pobre. Estava pensant si això, aquesta estima que et mostra el públic a Catalunya des de fa tantes dècades, sí. aquesta facilitat per provocar el riure, ha de ser addictiu, això, Joan?
Addictiu?
Sí, un punt de que ho necessites.
Sí, probablement. La vida real, bueno, també. La meva dona, que ens aparellem molt, com tots els matrimonis i tal, però...